Al matí, amb Raquel García.
I ara us convidem a sentir aquell formigueig quan els llums s'apaguen, la gran pantalla s'il·lumina i la pel·lícula comença. La màgia del cinema és a punt de fer de les seves. I és que ara coneixerem la història de tenacitat, de passió i creativitat d'un sabadellenc que ha fet del setè art la seva vida. I és que a banda de crear il·lusió, també la transmet sempre que parla i defensa aquest llenguatge. Ell és un dels nostres prescriptors, un malalt de cinema. De fet, va estudiar comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona i va fer un màster de direcció cinematogràfica a l'ESCAC. Però també és actor i director teatral i a més acaba d'escriure la seva primera novel·la que porta gestant des de fa 3 anys. Així que ja us podeu imaginar que avui se'ns ha girat feina. I és que el Xavier Miralles, el nostre sabadellenc, no s'atura ni tan sols en temps de pandèmia. Bon dia, Xavi, i benvingut al matí.
Bon dia, moltes gràcies, com esteu?
Doncs amb moltes ganes de descobrir, perquè clar, avui no ens recomanaràs cap títol de la cartellera que sí o sí hem de veure, sinó que avui tu ets el protagonista. Volem descobrir la teva mirada i sobretot explicar que a banda del món de cinema també doncs, has començat doncs, a involucrar-te en altres disciplines, el teatre ja fa temps també, que forma part de la teva vida, però ara també la literatura. Explica'ns d'on sorgeix aquesta passió per explicar històries.
Doncs en realitat podria dir que la literatura va ser la base, perquè quan jo era petit allò el que m'agradava fer en el temps lliure era escriure històries, escrivia contes i dibuixava, bueno, però feia unes històries que flipes. Les meves mestres de primària les tenia fregides. I en realitat crec que allò era el que més m'agradava, escriure una història llarga. Però sempre li vaig tenir com, no por, però sí respecte. I una vegada vaig descobrir que m'agradava tant el cinema i cap als 18 anys més o menys vaig dir, crec que vull fer cinema. Allà el tema de la literatura ja va com... es va quedar en un altre pla perquè al final el cinema em permetia fer-ho tot, no? La imatge, la història, escriure, una mica tot. I es va quedar allà una miqueta ensorrat i després, doncs el 2018 va ser, vaig tenir una idea d'una història i una necessitat de treure'm coses de sobre també, que era massa gran per poder-ho fer. En cinema era impossible, no es podia rodar allò, costaria massa diners, en teatre tampoc, hi havia molts personatges i vaig dir, doncs això pinta llibre. I em vaig ficar a escriure un parell o tres de capítols, vaig pensar que el que havia escrit era porqueria, li vaig deixar llegir a un parell o tres de les persones d'aquí més en fiu, sempre del seu criteri, i em van dir, escolta'm, que no, que a mi això m'agrada, que això és guai, i vaig dir, doncs res, l'escric, i va sorgir així, la veritat.
I com ha estat el salt, no?, de sortir de l'escaleta del guió, no?, que et limitava a escriure una novel·la, no sé com ha estat tot el procés creatiu i no sé si ja doncs, l'has acabat d'escriure i reescriure i ara comença, suposo, que una altra etapa, no?, la de buscar qui la publiqui.
Sí, a veure, l'experiència ha estat fantàstica, la veritat, perquè se'm passaven les hores escrivint, m'encantava. I a més jo sóc una persona que ja em coneixes, m'enrotllo com una persiana, llavors la novel·la em permetia poder extendre'm i gaudir, no?, deleitar-me en explicar molt les coses. I llavors sí, la vaig acabar fa un any, de fet el confinament estava fent com tota la correcció, me'n va donar el confinament l'espai per poder retocar-la i acabar-la. Vaig carregar-me aquelles coses que no m'agradaven tant, la vaig estar polint durant 4-5 mesos, I després la vaig deixar reposar, he deixat que la llegeixin unes quantes persones, algunes persones que també són editors, persones d'editorials, i he tingut una mica l'opinió general de tots, que és molt bona, però amb el consell de poder reduir algunes parts perquè jo m'extenc molt. I llavors ara sí, estic a l'etapa final, diguéssim, que és l'edició, que és on doncs, has de carregar-te per arribar a una extensió una mica lògica i també acabar de polir les cosetes que no acabaven de quallar al 100%, però està pràcticament acabada i ja en fase de començar-la a presentar.
De fet, per això ens vam assabentar, perquè vas compartir doncs, aquest procés creatiu al teu perfil d'Instagram. Suposo que també és important, no?, ser-hi present a les xarxes socials avui dia.
Doncs sí, la veritat és que les xarxes són molt, molt vitals per com a mínim que es vegi el que estàs fent. A veure, al final suposo que si el que fas és bo, doncs és igual, no? Si ho esbombes més o menys, però com a mínim a mi sí que m'agrada poder, doncs com deies, no? Anar mostrant el procés creatiu. A vegades penjava històries a les 4 de la matinada mentre escrivia, perquè llavors també tens gent que et respon, que es dedica a escriure, que t'explica les seves experiències. Per mi ha estat vital estar en contacte amb un parell d'escriptors que al final han acabat sent amics meus, que t'acompanyen en el procés d'escriptura, no? De com ho lleves, com van els capítols, ostres, crec que avui tot el que he escrit és porqueria, bueno, doncs borra o segueix. O sigui, compartir això amb gent que més o menys es dedica al mateix que tu és molt satisfactori, i per les xarxes aconsegueixes arribar a moltes persones que no coneixeries en el teu dia a dia.
I explica'ns, no sé si ja doncs, has trucat algunes portes, no? Que has dit que has deixat doncs, llegir la teva novel·la a diferents editors, no sé si hi ha alguna editorial també doncs, hi ha una mica doncs, interessada en aquesta iniciativa, i no sé si pots explicar, perquè jo llegit que és una comèdia, no?
Sí, a veure, sí que l'he presentat, però el món editorial, aviam, com tots els mons artístics, és tot molt insegur, i llavors tampoc no vull explicar molt, perquè el que et diria avui potser demà ja és absolutament diferent. Bueno, pinta prou bé de que algú segurament la pugui arribar a editar, però perquè és que com arribar a editar-la ja és molt difícil, sempre hi ha editorials més independents que ho farien i també m'encantaria, però primer vull intentar aviam si algunes de les que poden donar sortida s'hi acaben d'interessar, però és això, primer cal fer el procés d'edició i veure que encaixi a la línia editorial, perquè hi ha editorials que els agrada molt el que has fet, però potser no és el llibre que estan buscant en aquell moment, o mil factors. Perdona, i la segona cosa que m'havies preguntat aquí al final... Que
doncs això, que si era una comèdia romàntica que no podies explicar gaire, no? Però em sembla que centrada també doncs, amb uns personatges, no?, dins del col·lectiu LGTBI.
Sí, és una... Clar, és que li diem com comèdia romàntica, que a vegades com tira enrere, però perquè és molt difícil definir-la, perquè se li diu molt gènere chick lit, que el chick lit fins ara ha estat associat com a un gènere de novel·les que normalment estan protagonitzades per dones que estan als voltants dels 30 i que les històries repassen doncs, les seves inseguretats a la societat, el fer-se gran, l'arribar als 30 i encara no ser mare, no encaixar en els estereotips que la societat vol. Una Bridget Jones, per entendre'ns, no? La Bridget, no?, que ella se sent amb els seus quilos de més, no ha trobat l'amor de la seva vida, no és mare, no s'ha casat, té 30 anys, els seus pares pensen que és un desastre, no? Llavors això era l'inici del chick lit, i ara el chick lit ha anat evolucionant cap a una vessant més feminista, i de reivindicar, no?, de diferents models de persones que no són les que la societat ha de dictar. I llavors la meva és una mica rara perquè és amb aquests temes però amb un noi homosexual, no? Perquè també nosaltres tenim el nostre poc encaixar en la societat, doncs tampoc som pares en moltes ocasions, també arribem als 30 sense una feina estable i un sou regular al nostre compte corrent. La meva generació viu en l'inconstant...
incertesa, no?
Incertesa total. Llavors, tracta una mica tot això fins que apareixi que oportunitats laborals, oportunitats amoroses i com canvia el món de l'Álvaro, que és el protagonista, tot en una clau d'humor molt àcida, de riures de si mateix també davant del no encaixar a la societat, i veure com evolucionar doncs, dintre d'aquestes dificultats d'una generació de persona que s'acosta als 30. Però de totes maneres, crec que és una novel·la que fa identificar a tothom, al marge de gèneres, orientacions i de més, perquè pels que l'han llegit justament és el que han dit, que s'han identificat amb l'Álvaro, ja fos un noi, una noia, el que sigui, i això és el més satisfactori.
Doncs això és interessant, que tingui tots aquests ingredients per connectar amb diferents generacions i, evidentment, perfils de lectors. Nosaltres seguirem de ben a prop com avança per anar explicant aquí al matí de Ràdio Sabadell. Però, clar, tenim molts projectes i, abans de tot, abans de començar a desgranar totes les novetats que ens portes, el que sí que et volíem demanar és com has viscut aquesta pandèmia, no? Perquè em sembla que en el teu cas i en el de molts altres també doncs, directors, actrius, doncs, ha estat també com una mena de font d'inspiració, no?, de tornar a connectar i de tenir aquella necessitat d'explicar moltes coses.
Doncs sí, aviam, la pandèmia, la veritat és molt difícil per mi explicar-ho perquè intento sempre quedar-me amb el positiu, però alhora tampoc seria just perquè la pandèmia ho ha fet passar molt malament a moltíssimes persones i en el meu sector en concret, que és del que jo puc parlar, ho hem passat molt malament, ha estat devastador per la cultura, pel teatre, pel cinema. Ara el teatre sembla que comença a aixecar el cap perquè som dels pocs llocs d'oci als que es pot anar i llavors encara, però el cine ho ha passat molt i ho està passant i li queda el pitjor, molt malament, és un art molt poc recolzat. Llavors a mi, clar, com ha anat la pandèmia? Si comencem veient que el teatre on jo treballava amb l'arribada de la pandèmia es van destapar coses una mica tèrboles i que tots els artistes que treballàvem allà, tant directors com actors, directores, actrius, guionistes, ens vam quedar sense cobrar uns diners que hauríem d'haver cobrat i que hi ha un deute tremendo amb totes aquestes persones perquè no s'ha portat bé la gestió i que a sobre em quedo sense la meva feina per diverses coses similars, doncs clar, va ser fotuda la pandèmia en aquest aspecte. Però bueno, no hi ha res millor que agafar tot el dolor i les coses dolentes i transformar-les en art, i és una mica el que vaig fer. Llavors la pandèmia, la síntesi amb la que em vull quedar és que m'ha permès crear. Vaig acabar la meva novel·la, vaig escriure una pel·lícula durant el confinament que vaig poder rodar a la tardor, tot el moment Covid la vaig poder rodar. Em quedo amb que des de juliol una sala nova a Barcelona va obrir i van voler comptar amb mi, i des de juliol he estat programat allà amb diverses obres i per tant hem estat allà com aixecant els de la sala, i nosaltres hem estat aixecant aquesta sala que va tenir tantes dificultats per obrir en plena pandèmia, perquè havien d'obrir l'1 de març van obrir i el dia 13-14 l'estaven tancant, així que imagineu-vos, pobrets. A la que vam poder tornar a obrir portes, allà estàvem, i la sala doncs avui dia segueix en peu i de moment amb molt bon ritme. Així que la meva síntesi és això, que la pandèmia m'ha permès crear i que no puc queixar-me, també m'ho he currat tot el que he pogut, però bueno, també hi ha gent que s'ho ha currat i que no ha pogut fer coses, així que sí, que en part dono gràcies.
Sempre hem de mirar també la part positiva, malgrat de totes aquestes desgràcies i incerteses que ens està provocant aquesta pandèmia. Anem a analitzar primer aquest nou film, no? Que en principi podria titular-se Wonderland, tot i que sí, també m'has dit que potser que podria canviar aquest nom. Vas començar a gravar a l'octubre, com deies, i ens expliques una història de descobriment personal protagonitzada pel Bruno i la seva parella, en Julio. Explica'ns una mica més d'aquesta història, que esperem que es pugui veure aviat.
Doncs mira, Wonderland és una fantasia, que li dic jo, per això es diu Wonderland. És una pel·li que va del realisme al Bruno, un protagonista, un noi que està amb la seva parella, el Julio, i que la seva vida no és pas com li agradaria. Ara es repeteix una mica amb la novel·la, no? Però està arribant als 30, és escriptor, el seu entorn no entén aquesta vida artística que porta, el Julio és un tio amb pasta, és un tio triomfador i veu a la seva parella com una persona que no aconseguirà les seves fites. Llavors el Bruno viu una vida que no li agrada. Marxen a passar un parell de dies a una casa tipus rural on celebraran l'aniversari del Bruno i allà resulta que coincideixen amb una altra família que viu a una casa adossada al costat, i allà el Bruno coneix a l'Abel, que és el fill d'aquesta família, i a través de conèixer l'Abel descobrirà un món absolutament desconegut per ell, que no puc desvetllar quin és perquè això és una de les gràcies de la pel·lícula, i on se n'adonarà que tota la naturalesa que ell pensava que tenia no és així i que és una absolutament diferent i radicalment de la seva vida, no té res a veure, i a partir d'aquí comença la seva nova vida. Llavors, és una pel·lícula que a mi m'interessava. El tema sortir de l'armari és un tema sempre important, òbviament, però bueno, ja el coneixem. Llavors, per mi, un cop ha sortit de l'armari, encara hi ha molts més armaris dintre del meu món. Hi ha molts més armaris que encara s'han d'anar obrint i han de petar moltes portes, i Wonderland peta una d'elles, o almenys aquesta va ser la meva intenció. No et puc dir quina porta és, però es veurà molt fàcilment quan es pugui veure la pel·li.
Doncs tindrem que esperar encara una mica, perquè suposo que ara està en procés de postproducció, no?
Sí, ara està en postproducció, no sé quants mesos queden perquè anem sobre la marxa. El fet de no, de no comptar amb una productora gran que t'avali darrere, no? És una pel·lícula feta amb mitjans petits, amb productores molt petitones, amb inversió privada també. En no tenir una gran que t'avali, no tens unes dates concretes, uns objectius per arribar a X data, llavors a mi m'encanta poder crear així, per tant la postproducció anirà una mica al seu ritme i aviam quan s'acabarà.
Però de moment estàs satisfet del que has rodat? Estàs content, sí?
Molt, molt content, tot i que a vegades no donava dos duros perquè rodar mascaretes amb gels, amb distàncies, amb proves, amb tot això, inevitablement et fa com a director que no et puguis acostar igual a la pel·lícula i no saber... Jo sempre he treballat acostant-me als actors, parlant-los a l'orella, tocant, obrint emocions, i això no es pot fer, i llavors... Tenia por d'aviam si les essències s'haurien perdut, però pel que estic veient amb les primeres versions de l'edició, crec que de moment va bé.
I a més hem de dir que tens molta experiència, fa anys que dirigeixes també curtmetratges i llargmetratges amb actors, per exemple, com John Cortajarena, també la Macarena Gómez, no?
Sí.
Escoltem, per exemple, el Destello, que va tenir molt bona acollida.
Entiendo qué te pasa hoy. Quererte igual. ¿Igual? ¿Qué quiere decir igual? ¿Como antes?
No lo sé.
¿Cómo cuándo?
Como en el verano de nuestras primeras vacaciones. O como unos meses antes del invierno.
La lluita i la visibilització també del col·lectiu és un dels temes, no? També recurrents a la teva trajectòria.
Sí, hi ha vegades que sorgeix d'una manera més reivindicativa, d'altra d'una manera més normalitzadora. Bueno, com em va sortint, al Destello la parella és una parella de dos nois, però la història no reivindica res de manera activa, per dir-ho d'una manera, no? De manera passiva sí, perquè sempre visibilitzant persones del col·lectiu, per mi ja estàs lluitant. Però aquí és una història d'una parella que a partir d'una cosa tan estúpida com canviar-se la samarreta sense voler i adonar-se com s'ha posat la de l'un i ell la de l'altre, comença a sortir tota una incomoditat dels anys anteriors, comença a sortir la merda, per dir-ho clar, i s'acaben plantejant què estan fent i per què porten tants anys junts i si on estan és on volen estar. Era una història més aviat emocional, sentimental, amb dos actors que la veritat és que són fabulosos i clar, aquí vaig explorar més aviat sentiments i profunditats, no?
I escolta, ets membre també fundador, no?, de la productora Totem Produccions. Explica'ns també, perquè has rodat diferents llargmetratges, em sembla que dos, no?, més de 10 curtmetratges i diversos videoclips. De quines obres estàs més orgullós o amb quines et quedes?
Això és
difícil,
complicat.
No?
És difícil. Molt difícil. El Destello, que és aquest últim curtmetratge del que parlaves, és un dels que més content estic, tant per la dimensió que va tenir a nivell dels actors com per també el recorregut de festivals, va ser realment molt potent. Després, podria dir-te també Letargo, va ser un curt que es pot veure a YouTube, si algú el vol veure, buscant Letargo cortometraje o el meu canal amb el meu nom, el trobaran. És un curt que vaig rodar el 2015, que també va funcionar força fals, però sobretot que quan l'hem pogut projectar la gent s'ha sentit molt identificada i va haver-hi com una emoció molt potent en el públic i això va ser molt satisfactori. De fet, a YouTube porta 1 milió de reproduccions, que jo vaig flipar, o sigui, cada dia pugen i 1 milió, sí, sí. I és molt bonic perquè, no sé per què, s'està veient molt a Sud-amèrica i m'arriben molts missatges a Insta o a Facebook i tal, nanos superjoves dient que en el seu país ser homosexual és fatal, que ell ho és i que no ho pot dir a ningú, que no ho sap absolutament ningú, que potser té 18, 19 anys i encara no ha tingut cap experiència amb cap persona amorosa ni sexual i que arran de veure aquest curtmetratge s'ha sentit amb forces de poder lluitar per visibilitzar-se i per sortir de l'armari només pel que li havia transmès aquell curt i llavors...
Brutal,
quan passa això dius d'acord, doncs no veuré un duro potser a vegades de la feina que faig però sí que té sentit, no? Letargo és un d'ells. I després també li guardo molt de carinyo a L'Àrbol sin sombres, la pel·li que vaig rodar el 2013 i que m'ho va ensenyar pràcticament tot. Tot el que no em va ensenyar la meva carrera d'audiovisuals m'ho va ensenyar a rodar aquella pel·lícula i va ser un projecte molt gran. I també el curtmetratge Voyager, que és el que vaig rodar amb la Macarena Gómez, que és un curtmetratge de terror que m'ho vaig passar pipa i que sempre que el veig és d'aquells que dius... Buah, em segueix agradant com va quedar, saps?
Que això és brutal, eh? Això quan sí, passa és brutal, sentir-te doncs, orgullós, no? Malgrat el temps.
Això mola molt.
Sí. Això mola molt. Escolta, i actualment has acabat de rodar també un projecte experimental on, atenció, sí, reuneixes bona part dels actors i actrius amb els que has treballat durant més de 10 anys. I quin és l'objectiu? Perquè has dit que és una mena d'exorcisme emocional. A veure, desgrana'ns sí, això i per què serveix.
És una cosa molt rara. El meu director de fotografia, l'Alejandro, amb el que treballo habitualment, em va dir un dia de cop: Xavi, tengo un plató super pepinazo que sin que paguemos nada y podemos rodar allí, ¿qué rodamos? I vaig dir: hòstia, Alejandro, és que ara no hi ha pasta. I dic: vinga, va, doncs m'invento alguna cosa. I vaig pensar: monòlegs de càmera, però com? Monòlegs dels típics de sempre? No, anem a canviar. I així vaig començar a idear una cosa que va ser un experiment molt raro. Vaig contactar amb algun dels actors i actrius amb els que jo he treballat durant tots aquests anys i els hi vaig proposar que, per una vegada, rodar una cosa que no fos escrita per mi i que, per tant, quan jo escric alguna cosa, no, egoístament escrius del que a tu t'importa i els actors són els que ho traslladen, són els que fan possible la teva història. Llavors jo vaig dir: escriu alguna cosa tu que necessitis treure't de sobre i jo seré el que te la traslladi. Modifico aquest text, creo un disseny de llums, creo un personatge des del que ho explicaràs i ho interpretem en aquest plató. I llavors els actors van ser com: ostres, vale, vale, que guai. Cadascú va explicar el que va voler. Era tot alguna cosa que necessitaven treure's de sobre i dir-li a algú.
Com una mena de catarsi, no?
Sí, 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 absolutament, una catarsi, tal qual. Alguns van fer-ho a la seva mare, alguns a la seva àvia, alguns a un familiar perdut, alguns al primer amor, d'altres a una parella que li havia fet mal, d'altres van desvetllar per primera vegada coses molt importants de la seva vida, com poden ser assetjaments o coses que, de les que no havien parlat mai, no? I cadascú es va mullar fins on va voler i cadascú va demanar que es ficcionés fins on va voler. Va ser una cosa molt lliure. I llavors, de tot això, sorgeix aquest Transformarte, que és el títol, que és el concepte de que una vegada aconseguim treure davant d'una càmera o en un paper un tema que ens fa mal o que volem treure'ns a sobre, en el moment en el que el rodem, es transforma en art i, per tant, deixa de fer-te mal. I aquest era el concepte que li vam donar a aquest projecte.
Doncs un projecte preciós, molt bonic per tot el que ens expliques, no? Per aquesta transformació, i també et volíem demanar per la teva, no? Com es transforma en Xavi Miralles quan fa cinema a quan passa a fer teatre?
Ui, lo del teatre és una cosa molt rara perquè jo no em volia fer, jo soc d'audiovisual totalment, però tenia el Genís Lama, que és un dels actors amb els que treballo sempre, que era molt pesat. Genís, ets molt pesat, però gràcies, perquè em deia: has de fer una obra de micro, de curt, de teatre curt, fes-la ja, l'has de fer, que és molt guai, que és un format molt guai. Jo, que no, que jo no sé fer teatre. Però al final, com que era de 15 minuts i amb uns espectadors molt a prop, vaig dir: ostres, això s'assembla als curts, potser em surt. La vaig fer. I a partir d'aquí em va encantar fer teatre i vaig començar a escriure obres i obres i obres i obres, i n'he fet un munt, no sé, n'he fet com 15, potser, obres de teatre curt que han funcionat molt a Barcelona, de les que estic supercontent. Algunes d'elles encara s'estan fent i es van movent per diferents llocs. I un petó al Genís, gràcies. I d'aquí vaig acabar fent la que és ara la meva primera obra llarga, que dura una horeta, que és la que estic fent ara mateix, que es diu Salir del Terrado.
Doncs escolta, mira, afegim en aquesta conversa a l'actriu que t'acompanya, la Marta Afons, en aquesta obra de teatre. Bon dia, Marta.
Hola, bon dia.
Encantada. Escolta, primer de tot, felicitats a tots dos, perquè en plena pandèmia vosaltres esteu aconseguint doncs exaurir entrades, teniu força èxit de públic. Suposo que contents, no, Marta?
Molt, molt. Molt, molt contents i molt agraïts de l'acollida que ens ha donat el públic. Home, és un caramelet d'obra, ara li tiraré floretes a l'autor, que és el Xavi. És un caramelet d'obra, està molt bé, amb la mateixa obra, que és una horeta, passen moltes coses i moltes emocions diferents, Però bueno, sempre fins que no estrenes no saps què pot passar, però la veritat és que molt bé, molt contents perquè el públic, bueno, estem exhaurint quasi cada cap de setmana i molt bé, molt bé.
Explica'ns, Xavi, doncs, també com vas conèixer la Marta, no? I també doncs, què és el que expliqueu vosaltres dos a l'escenari, perquè jo crec que és una obra que no deixa indiferent a l'espectador.
La meva història amb la Marta és molt divertida perquè ens coneixíem al teatre on treballàvem abans d'haver-nos vist pels passadissos fent diverses obres i havíem vist les obres de l'un i de l'altre i ja està. Però de sobte jo un dia estava fent una substitució a un actor meu que no podia fer una obra i va ser aquí quan se'm va anar l'olla i em vaig ficar a actuar aquell dia i la Marta va entrar a veure-la. I clar, jo quan estava allà a punt de començar i la veig asseguda, perquè a més és que era tan a prop al teatre que és que la tenia a un metre, dic, què fa aquí la Marta Fons? Perquè la Marta Fons per mi és un tros d'actriu i dic, aquí quien le ha pedido que venga a verme, porque me va a ver, voy a hacer un cuadro.
Quina pressió, i, no?
Opa, una pressió que flipes. I vaig dir, bueno, pues nada, pero Dios del río, está la Marta, pues pa'lante. I quan va acabar, va venir, que li havia encantat el que havia vist i tal, i que havíem de fer una cosa junts, que havíem de fer alguna cosa junts, hem de fer alguna cosa junts, hem de fer alguna cosa junts. I pim, 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 i així va ser gràcies a ella, que llavors vam començar a fer una altra obra anterior i després aquesta que hem fet, i des de llavors hem treballat moltíssim perquè hem fet ja teatre i cine plegats, estem treballant moltíssim junts.
Marta, explica'ns, perquè clar, com hem descobert avui, tots entenem la sensibilitat, la passió i el compromís, no?, d'en Xavi darrere de la càmera o dirigint obres de teatre, però com és, davant de càmera, no?, o aquí doncs, actuant, com ho porta dalt de l'escenari?
Pues ho porta molt bé. A veure, jo sóc una persona, la gent que em coneix ho sap, sóc absolutament crítica, vull dir, em costa molt que les coses m'arribin, i quan el vaig veure actuar vaig pensar, bueno, teníem aquí un actor desaprofitat, i aleshores li vaig convèncer, i molt bé, i jo crec que sí, que té molt talent. Evidentment, té menys experiència vull dir, davant de càmera, o sobretot sobre un escenari,
sí,
perquè fa molt poc temps, però vaja, està estupendo, està fantàstic.
I escolteu, expliqueu-nos aquesta obra de teatre, no? Què és el que els hi passa, doncs, a aquests dos veïns, no?, que eren desconeguts i alguna cosa passa, no sé si podem fer molt l'espoiler, però expliqueu-nos una mica la trama.
Xavi, què, tu o jo?
Parla tu, que vull que parlis.
Molt bé. A veure, sí, són dos veïns que es troben al terrat i es queden, per una circumstància X, es queden tancats una estona allà. I clar, evidentment és inevitable que comenci pues, una conversa i un diàleg i passin coses. No podem explicar gaire el que passa, perquè llavors és el que diem, serien spoilers. Però sí que el que us podem dir és que és absolutament inesperat tot el que passa. Vull dir, ningú es pot arribar a imaginar el que passarà en aquella hora.
El que passaria, no?, si els veïns ens coneixem una mica més, tot i que em sembla que hi ha alguna que és una mica tafanera, no, Xavi?
Sí, i aquesta alguna sembla que
tu posa't a la idea de que la Eugènia, que és la Marta, és una dona que es passa el dia al terrat xafardejant la vida de la resta des d'allà dalt, mentre fa jerseis de llana, i té tot el temps del món, i després l'altra, que és el personatge meu, puja al terrat perquè s'ha fet una mascareta i necessita que li doni el sol 5 minutets abans de pirar ràpid a una reunió importantíssima. Té tota la pressa del món. Llavors, quan es queden tancats amb una persona que té moltes ganes de parlar i una altra que té molta pressa per marxar, doncs imagina't.
Uf, quin còctel, explosiu. I escolta, Marta, per anar acabant, tu ara estàs protagonitzant també La casa de Bernarda Alba, no?, a Barcelona.
Sí.
Com va?
Sí, molt bé. Això també està sent, mira, flipant. Això, de fet, ho vam començar a la Sala Arts, al carrer Junqueras, al maig del 2019.
Imagina't.
I avui. Evidentment vam haver de parar quan va passar tot el que va passar, que ja n'heu parlat, de la pandèmia, però seguim, ho estem fent els diumenges a la tarda, a les 6, i exhaurint entrades també, estem molt contents. Clar, és un Lorca, vull dir, això ja d'entrada ja diu molt, però que l'acollida del públic també és molt bona.
Jo estic encantada, perquè en els temps actuals, o sigui, explicar així bones notícies, no?, i projectes que funcionen, doncs la veritat és que encoratja. I, per cert, hem de dir que també doncs ara dirigireu una obra escrita per tu, no, Marta?
Pues sí.
Amb el Xavi, bueno, expliqueu-nos això, a veure. Mala mare.
La dirigirà ja el Xavi. Uh-huh. L'obra es diu Mala mare, la protagonitzarem el Fèlix Herzog i jo, i el Xavi ens dirigeix, vamos, un team immillorable.
Doncs en parlarem, eh? En parlarem també quan arribi el moment. Escolta, Marta, una abraçada, moltes gràcies.
Una abraçada, gràcies a vosaltres. Un petó, Xavi.
Ah. Un petonet.
Adéu.
Doncs, o sigui, això ja és l'inici d'una llarga relació, eh? Amb molts projectes, m'imagino, Xavi, com el que ara explicava.
Sí, perquè realment, ara que ja no està la Marta al telèfon i que ja no sembla pilota, el descobriment amb la Marta ha estat brutal. Vaig fer un post l'altre dia a Instagram parlant una mica d'això. La Marta és una persona que té un bagatge extraordinari, però sobretot una qualitat tan humana com artística que és enorme. I a mi sempre m'encanta envoltar-me de persones que tinguin molt de talent i que tinguin molta sensibilitat. I si saben molt, o sigui, sobretot que sàpiguen més que jo, doncs millor, perquè llavors és com pots aprendre. I amb la Marta hi ha hagut com una unió en tots els aspectes, d'amistat, de comprensió, d'entendiment artístic, de saber dirigir-nos l'un a l'altre, d'entendre'ns, de dir les veritats, i això, ostres, quan tot s'ajunta, doncs és com que t'agradaria poder treballar amb ella absolutament sempre, no? Perquè realment és enriquidor cada projecte que fem plegats.
I escolta, que se'ns acaba el temps, però a més havíem d'explicar que estàs en procés de preproducció de la teva primera sèrie de televisió, Cames, per plataformes de streaming. O sigui, a veure, explica'ns això, que també ens sembla molt interessant.
Sí, això sí que és el proceso largo de nunca acabar. És un projecte que porto encetat des de finals de 2018. Uh-huh. Per aquest motiu es va rodar el curtmetratge El Destello amb el John Cortajarena i amb el Daniel Grau. Era com una mena de teaser, no?, aquell curtmetratge, per vendre el concepte del que seria aquesta sèrie, que des de llavors estem movent, presentant a diversos llocs. La pandèmia, òbviament, va ser el que va aturar tot el procés de desenvolupar aquesta sèrie, però ara més o menys s'estan reactivant les coses en les plataformes de streaming, i és una sèrie capitular amb històries autoconclusives a diferents llits, per això es diu Cames, amb diferents persones del col·lectiu de tot tipus diferents. És molt visibilitzadora, aquesta sèrie. Està escrita i ara, doncs, bueno, està en procés d'aconseguir tot el finançament, que tenim una part, però falta acabar de trobar la plataforma que, diguéssim, que la vulgui acceptar per posar-la. Però és un procés molt llarg, que requereix molta paciència, però estamos en ello, també.
Al final, els artistes també, no?, han d'aprendre o fer mans i mànigues per trobar, doncs, això, com ara comentaves, no?, doncs, els recursos o les plataformes o els espais, no?, on poder, doncs, mostrar el vostre art.
Sí, perquè hi ha vegades que també has d'acceptar que potser allò que tu has fet està molt bé o força bé, però potser no és el seu moment, potser no és el que interessa. Al final hem d'entendre que hi ha un negoci, que és un negoci de risc, que costa molts diners, i potser has d'acceptar que això està molt guai i has d'aprendre a tenir paciència, perquè potser el seu moment arribarà dintre de 5 anys, 4 anys, o potser el seu moment era feia 3, i per tant fins aquí 10 no tornarà a ser el seu moment. Al final, si no crees pensant de manera comercial, no de dir, vale, ara sí lleva esto, voy a hacer esto, que no és el meu rotllo. Jo vaig creant quan em dóna la gana, també jo és que sóc molt així, molt hippie en aquest aspecte. Si ho fas d'aquesta manera, has d'acceptar que potser arribes a un punt en el que, doncs, allò que estàs creant no se lleva a hora i has d'esperar una mica. I és molt important la paciència, tan important com el talent.
Totalment, totalment, la paciència. Per acabar, Xavi, doncs explica'ns què és la cultura, no? Perquè, clar, podríem parlar de teatre, de cinema, ara també de literatura. Per tu, què és la cultura?
Clar, és que és un tòpic, no? Però és que és el meu motor. El meu motor és la cultura i el poder-me dedicar a això, perquè sense això, ja va, quan arriba la pandèmia, no?, o moments així, o moments baixos que tens anímics, penses, vale, si no em dedico a això, a què em dedico? I quan la resposta és a res, òbviament podries, òbviament. Faig 50.000 coses, a part de la cultura, no visc només d'això. Però si haguessis de deixar-la i veus que no pots fer res, és perquè és el teu motor i és la teva vida. I a mi és... moltes vegades no penso, ostres, ara tinc una època baixa, potser estaria bé anar a teràpia i fer teràpia, que és una cosa saníssima, no? Uh-huh. I, ostres, jo ara de moment no he hagut de fer mai teràpia, que estaria bé fer-la igualment, però no he hagut de fer mai teràpia perquè realment sento dintre meu que escrivint, interpretant, dirigint, traient la meva porqueria interna a través de l'art, jo sento que m'he fet una teràpia. O sigui, el dia que la necessiti, òbviament aniré i la faré, no? Fer teràpia sempre és sa, estiguis bé o estiguis malament. Però és que com que la faig tan sovint perquè tinc allà un malestar, tinc un malestar, és com el que dèiem, per això li deia allò de l'exorcisme, és com un vòmit. Tens mal, et fa mala panxa. Ostres, puc treure-ho damunt d'un paper, després es fa damunt d'un escenari, puc rodar-ho i tenir-ho a la tele, o puc rodar-ho i es veu a internet, joder, hi ha un milió de persones que han vist una història que eren els meus malestars. I llavors l'està veient tanta gent que aquest malestar es comparteix amb tantes persones que deixa de fer-te mal. I això és el que em passa. Per això m'hi dedico.
Doncs moltíssimes gràcies per fer això i per ajudar-nos a nosaltres també a fer teràpia amb el teu art. Que vagi molt bé. Molt bon dia.
Moltes
i seguirem
gràcies.
A veure com avancen els teus projectes. Fins aviat,
molt
Xavi.
Molt bé, fins aviat. Una abraçada.
Pasa contigo, tengo que olvidarla de mi ayer.